més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Estem a pocs dies de tancar el 2022 i arriba aquell moment de fer balanç a tots nivells i també, evidentment, en l'esportiu. Un any en què les entitats esportives no han pogut quedar-se al marge de totes les circumstàncies que han afectat a l'àmbit general. El que ens ve al primer al cap, per exemple, és el del pagament de les factures que tant s'ha reivindicat especialment des del Club Natació Sabadell, l'entitat esportiva, recordem, amb més socis aquí a la ciutat. És tot un repte, però alhora una necessitat que des de les institucions es faci un esforç per no oblidar-se dels clubs de Sabadell. I aquesta qüestió estarà sobre la taula segur en un 2023 en què, recordem, se celebraran eleccions municipals. Independentment dels resultats electorals, sigui qui sigui qui governi, haurà de tenir tot això en compte. Però, per contra, no podem oblidar tampoc les ajudes des de l'Ajuntament. Aquest esforç a les dues entitats més grans de Sabadell, l'esmentat Natació Sabadell, amb aquesta aportació destacada pel waterpolo, i el Centre d'Esports. Recordem la renovació de l'enllumenat, la subvenció pel gimnàs i també les reformes a Olímpia per instal·lar-hi les oficines del club. Moltes i moltes coses per analitzar en aquest 2022 i també per conèixer de primera mà els reptes del futur més immediat, amb un focus especial a la construcció del pavelló oest. Avui entrevista amb la regidora d'Esports, Laura Reyes, per tractar tot plegat. És 28 de desembre, benvinguts a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, un dia més a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Què passa? Doncs que a l'NBA, nova exhibició de Luka Doncic amb els Dallas Mavericks.
60 points, 20 rebound, triple-double. 60 points, 20 boards, never happened, baby. How's it feel right now?
I'm tired as hell.
You can rest later, you're young.
I need a recovery beer.
Triple-doble amb 60 punts i 20 rebots mai havia passat, li deia al periodista, i Doncic responia: estic cansat, necessito una cervesa per recuperar-me. En 10 assistències va arrodonir aquesta nit espectacular en la victòria dels de Texas contra els New York Knicks en una remuntada èpica en què, tot i perdre 112-103 a 34 segons del final de 9 punts, el seu equip ha pogut forçar la pròrroga i endur-se finalment el triomf. En els últims 20 anys, el balanç dels equips que es trobaven en aquesta mateixa situació desfavorable era, atenció, de 0 victòries i 13.884 derrotes segons dades de la Lliga Nord-Americana. Realment increïble. Aquí més a prop, Mateu Laoz serà l'àrbitre del Barça espanyol d'aquest dissabte de Lliga. I a la Premier League anglesa, victòries ahir 2-0 del Chelsea davant del Bournemouth i 3-0 del United sobre el Nottingham Forest. Avui a les 9 de la nit es tanca la jornada amb el Leeds-Manchester City. I en bàsquet femení, dos equips catalans han aconseguit el bitllet per la Copa. L'Espart Girona, co-líder en Lliga, i el Barça Sant Feliuenc. Fora de la competició, s'ha quedat el Cadí la Seu. Som-hi amb la resta del sumari.
Comenta la recepció.
Coneixerem l'última hora del Sabadell, avui amb la doble sessió de l'equip d'entrenaments, i també escoltarem el CES personal, amb Armando Corbalán, que ens va quedar penjat ahir per la roda de premsa de presentació oficial de Miqui Lladó. També escoltarem l'entrevista amb la Laura Reyes per fer balanç des de la regidoria d'Esports de l'any 22 i conèixer els reptes del futur més immediat. Una altra entrevista amb Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell, uns dies després de conèixer que la Vuelta també passarà per la ciutat en la seva pròxima edició, l'agost del 23, i avui sí, veurem com va anar abans d'ahir la rodant pel riu Ripoll.
L'actualitat de la primera ref.
Un reforç a la Morevieta. Arriba cedit per part de l'Atlètic de Bilbao al davanter centre Iwan Urain. El punta havia jugat 8 partits amb el filial aquesta temporada. Resolució del jutge de competició. El Balona Unionistes de l'altre grup, ajornat en el seu dia, es disputarà el dimecres 18 de gener a les 8 del vespre. I ahir al migdia coneixíem que l'Intercity Barça de Copa del Rei tindrà lloc al Rico Pérez per poder albergar més gent a les graderies que no pas a l'Antonio Solana.
De quin partit no estarem pendents?
A les 8 del vespre, Primera Liga de Portugal, Portimonense, Casa Pia, que no Escola Pia.
I a les xarxes socials.
Dia dels Innocents, hi ha algun tuit corresponent amb aquest dia, com el del Creu Alta Sabadell en vol. A partir de la temporada que ve, diuen, el club tindrà una important entrada de capital gràcies a l'arribada d'uns nous inversors des del Japó. L'objectiu d'aquests és invertir recursos tant a la base com al primer equip amb la finalitat d'arribar a l'elit a curt mitjà termini.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui compleix 33 anys el nostre company a la redacció d'Esports, l'Oriol Ferran.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre del punt de la una del migdia d'aquest dimecres 28 de desembre del 2022, en uns dies o unes hores d'impàs entre la presentació que vam tenir ahir oficial del nou tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Miqui Lladó, i a l'espera que divendres se celebri aquesta esperadíssima Junta General ordinària i també se suposa que extraordinària per determinar el futur de l'entitat. Sergi Garcés, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Sergi Parc.
Com dèiem, hores d'impàs. Avui, bàsicament, l'actualitat la marca aquesta doble sessió d'entrenament, si no em dius el contrari, que du a terme el primer equip del Centre d'Esports.
Així és. Avui toca doble sessió de treball pels homes de Miqui Lladó, de nou pel matí a Sant Oleguer, per la tarda a l'Olímpia. Per tant, avui tenen feina per partida doble la plantilla arlequinada. Ahir ja van conèixer el seu nou tècnic i avui, entre cometes, si em permets la broma o no, ja l'estan patint.
Amb aquesta doble sessió pel matí per la tarda, com dius, en principi d'aquests dies només avui doble sessió, no?
Sí, sí, sí. Demà hi haurà entrenament normal, per dir-ho així, una única sessió a Sant Oleguer i, de fet, el divendres recordem que no hi ha entrenament com a tal perquè l'equip jugarà aquest partit amistós davant el Manresa. Si no hi ha canvis, cap de setmana alliberat i a partir de la setmana que ve sí que ja setmana normal, anem a dir-ho així, perquè estarem en prèvia de partit, d'aquest primer partit del 2023, que no encara de la segona volta, però sí primer partit del nou any.
I primer amb aquesta filosofia de partit a partit que escoltàvem ahir del Miqui Lladó, per dir-ho així, primer centrar-se en l'amistós, com deia Sergi, de divendres contra el Manresa de Segona Federació, a 11:45 del matí, a les instal·lacions de Sant Oleguer. Ahir, Sergi, vaja, que ens vam passar fins i tot uns minutets del que és habitual al programa, vam allargar allò fins que acabés la roda de premsa de presentació oficial de Miqui Lladó. Tampoc estarem aquí tota l'hora parlant-ne, però vaja, simplement també per reflexionar-ne una mica, no sé què et va semblar doncs les primeres paraules de Miqui Lladó com a primer tècnic del Sabadell, com a mínim un missatge força clar. No sé si utilitza aquella expressió de desmarcar-se del fet que formava part del cos tècnic anterior, però home, sí que va deixar clar, sobretot amb aquella sentència de dir: ei, els jugadors em coneixen com a segon entrenador, però encara no com a primer entrenador.
Sí, li va tocar reivindicar-se. Jo crec que forma part també d'aquesta joventut que té el nou tècnic sabadellenc, o el nou tècnic del Centre d'Esports, d'haver de reivindicar doncs, el que va explicar ell, no? La trajectòria que porta, molt centrada sobretot encara en el futbol formatiu. De fet, serà la seva primera experiència al capdavant d'un equip sènior. Però voler deixar molt clar que el camí no ha estat fàcil, en el sentit d'ella més recordava, diu, bueno, em dic Lladó i no és un cognom que estigui apadrinat per ningú, ni tinc família vinculada al món del futbol com perquè m'hagin obert les portes, per tant, he hagut de picar molta pedra, ve del fang en aquest sentit el Miqui Lladó, i voler reivindicar, doncs, com dius, aquest tarannà diferent del que és el rol de segon entrenador fins ara ho ha estat de Gabri García i el que diem, i començar que el pateixin també com a primer tècnic amb aquestes coses, amb aquests canvis que segur que haurà d'introduir el Sant Cugatenc a partir de ja mateix.
Una roda de premsa que, per cert, doncs en principi estan convocats també, se suposava, o almenys ho tenia entès així, Sergi, que parlessin també doncs, Bruno Batlle i Jaume Milà, que hi eren en aquella sala de premsa Miguel Quereda, finalment es van quedar doncs, a primera fila, i qui va parlar doncs, va ser, a més de Miqui Lladó, també el president Esteve Calzada, que més enllà de transmetre aquest missatge que no es prenen decisions en calent en aquesta junta, que s'havia doncs, fet un procés amb diversos candidats, una mica recordant tot això, sí que és cert que també doncs, no es va mossegar la llengua a l'hora també de referir-se fins i tot a la figura de Gabri García, el ja ex-tècnic del Sabadell.
Molest, jo diria que estava molest. No sé si és o decebut o no sé com dir-ho, però se'l veia molest, insisteixo, amb el tècnic de Sallent. De fet, no se'n va estar al final, gairebé a la segona resposta, no? De deixar clar que, li volien agrair que hagués confiat en el projecte, però al mateix temps va voler també marcar una mica de terreny i dir, bé, i ell també, en aquest cas Gabri, també hauria d'estar agraït al Sabadell que li hagin donat aquesta oportunitat de trobar-se amb un equip de Primera Federació. I en aquest sentit, deia el president que havia trobat a faltar que el tècnic de Sallent fes aquest agraïment també públic, tant a l'entrevista que va fer, per exemple, aquí a Ràdio Sabadell, no? on va mostrar-se, diguem-ne, que sorprès per la decisió de que Miqui Lladó fos l'escollit, molest també, en el seu cas, el Gabri, pel fet d'haver estat destituït quan deia que potser mereixia un ultimàtum, una oportunitat més, però, com diem, ahir es va veure que el president Esteve Calzada... Jo m'atreviria a dir que molt bé, no ha acabat com a mínim ara mateix la relació, que després el temps tot ho cura i segurament que quan es trobin en el camí la cosa serà diferent, però que ara d'entrada la cosa no ha acabat tan bé com podríem imaginar. Per cert, afegeixo, diria que, i això ja és més interpretació, tot això que estic dient, que no pas informació, la relació Gabri-Miqui-Lladó tampoc crec que hagi acabat de la millor manera possible, i no tant només per la decisió de Miqui Lladó d'acceptar el repte. Crec que les últimes setmanes, dies d'aquest binomi no ha anat pel millor dels camins, i segurament això també explicaria una miqueta aquest rol de voler dir, ei, jo he estat segon entrenador, potser m'he hagut d'empassar algun gripau que no m'agradava, i a partir d'aquí començareu a veure el Sabadell que Miqui Lladó volia haver vist segurament des del principi de pretemporada.
Vaja, em sembla que eres tu, Sergi, que li preguntaves al Miqui Lladó al principi d'aquesta roda de premsa que si havia parlat amb Gabri, no?, d'aquesta decisió d'agafar les regnes. I sí que és veritat que el Sant Cugatenc en aquest cas potser no... va ser una mica més contingut, no?, que el president Esteve Calzada sí que va dir que, vaja, que havien tingut aquesta conversa, que ell li havia explicat que volia aprofitar aquesta oportunitat i que no hi va haver més incidència i que Gabri va tenir una recepció positiva en aquest sentit.
Sí, això és l'explicació, ja et dic, jo la interpretació que trec després d'una miqueta de tota la valoració, de quan es va parlar de les maneres, de la metodologia, de les decisions, del que és una miqueta tota la gestió de grup, on va deixar clar Miqui Lladó que serà molt diferent al que s'havia fet fins ara, és on potser denota que la cosa no anava per la millor de les vies, però en tot cas, insisteixo, no deixa de ser una interpretació d'unes paraules o d'unes sensacions que transmetien els que estaven posats a la taula i dels que estàvem escoltant a l'altre costat.
I en aquesta compareixença també Miqui Lladó, que detallava una mica doncs, la confecció del nou cos tècnic, vaja, i també ho repassàvem fins i tot en els minuts previs a que comencés aquesta roda de premsa, però, vaja, per concretar una mica més, Sergi, allò per confirmar-ho també, que des del club tampoc s'ha dit res oficialment, no? Però, vaja, Gerard Bofill sí que sabem que és el segon entrenador, a més dit pel mateix Miqui Lladó i el vam veure ahir també a la sessió de Sant Oleguer. Per tant, hi havia aquesta vacant al filial. Ahir deies que, en principi, la idea era que Marc Nomen, fins ara tècnic del juvenilà, ocupés aquesta vacant del filial. No sé si hi ha res confirmat en aquest sentit o no, i després... la incògnita era veure qui ocupava aleshores el lloc en el juvenilà.
De fet, l'única cosa confirmada, com dius, és que Gerard Bofill ha deixat el filial per fer-se càrrec del segon lloc, no?, en l'estaf, de ser segon de Miqui Lladó. És l'única cosa confirmada perquè, evidentment, aquesta, com dius, la vam veure en directe i, de fet, Gerard Bofill, juntament amb el Jaume Bracons, amb el nou tècnic de porters, acompanyaven Miqui Lladó en la mateixa sala de premsa Miguel Quereda. I, per tant, això ho tenim segur. Per tant, la vacant del filial sí que sembla més o menys confirmada que serà per Marc Nomen, fins ara el entrenador del juvenilà. Això no està confirmat, de fet encara no han pogut confirmar res perquè estan acabant d'últimar peces, perquè ara queda a veure qui es fa càrrec del juvenilà, com dius. La primera idea és que ho agafi el segon de Marc Nomen, l'Edu, en aquest cas, sigui ell l'escollit. Com encara això no està confirmat, cal veure si finalment ell serà l'encarregat de dirigir l'equip de Divisió d'Honor. Si és així, aquí s'acaba la cadena de l'efecte dominó. Si no fos així, si finalment no acceptés aquest càrrec, tot apunta que el Conrad, el fins ara entrenador, o bé, fins ara ho és encara, sí, entrenador del juvenil B, faria el salt al juvenil A, i per tant el que ens quedaria per resoldre és qui agafa l'equip de la Lliga Nacional. Bé, jo crec que en 24, molt estirar 48 hores, acabarem de treure l'aigua en clar de com queda tot aquest organigrama i de com afecta al final la decisió de Miqui Lladó i Gerard Bofill de baixar fins a l'estadi de la Nova Creu Alta de l'obrador de l'Olímpia, no? De com afecta a la cadena d'esdeveniments.
Doncs veurem com acaba finalment aquesta afectació a la cadena l'obrador Arlequinat. Ho rebatem, Sergi, molt ràpidament. Simplement, la previsió inicial, i això ja entro en l'àmbit social, és que demà, dia 29 de desembre, o això és el que estava agendat, com dic al principi, que s'acabessin les votacions per la meva segona, per aquesta campanya per escollir doncs, la segona equipació de la temporada que ve que els propis socis van dissenyar, han canviat els terminis, perquè de fet em sembla que es pot votar, no sé si des d'avui o des d'ahir mateix.
Des d'ahir a la tarda ja està oberta la votació d'aquestes quatre samarretes i de moment no té dia de finalització del termini. M'asseguraven que no més enllà d'un mes, segurament. Per tant, que a meitat de mes de gener aproximadament es tancarà el termini de les votacions, però que sí, que com dius, aquest decalatge del que era el calendari inicial, s'ha hagut de posposar tot una miqueta, provocat també per la situació dels esdeveniments esportius, i per tant tots els socis del Sabadell ja poden entrar a la pàgina web del club a votar per la seva preferida de la seva segona de cada l'any que ve.
Doncs, per tant, hi ha aquest marge. Sergi, et deixo, per cert, demà entrevista allò atents a l'Hotel Suís, no?
Demà aquí a l'Hotel Suís, protagonista d'excepció.
Ho deixem aquí?
Ho deixem aquí, va.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Fes personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
Va, que ahir vam haver de tallar en sec, com dèiem al principi, la secció del CES personal, amb Armando Corbalán com a protagonista per la roda de premsa de presentació de Miqui Lladó, que es va endarrerir molt. Tot i que vam escoltar bona part d'aquesta entrega, el millor que podem fer avui és reescoltar-la de nou des del principi per no perdre el fil i conèixer així més a fons el migcampista valencià. Armando Corbalán Domingo, bienvenido a la sección del CES personal.
Hola, buenas.
Va, la primera pregunta te la hace Adán Gurdiel, que es el último que pasó por esta sección.
¿Qué hace para tener ese cuerpo que tiene? ¿Si es genética o ha tenido que trabajar mucho?
Me cuido mucho la comida, le podéis preguntar a Alberto, que también lo tengo viendo en casa y está bastante fino. Y nada, cuidarme e ir al gym todos los días que puedo.
Venga, Armando, ¿lugar de nacimiento?
Valencia.
¿Qué tiene Valencia que no tenga el resto del mundo?
Clima y calidad de vida espectacular.
¿Cómo comenzó tu vínculo con el fútbol?
Desde pequeñito, jugaba desde los 5 años en el Valencia.
¿Eres supersticioso? ¿Algún ritual antes de los partidos?
No, me pongo primero la bota y las media derecha y luego la izquierda, lo único que te puedo decir. Pero no sé.
¿Mejor momento de tu carrera?
El año del playoff a segunda con el Algeciras.
¿El peor?
El descenso del año pasado fue duro.
Si no fueras futbolista, ¿a qué otro deporte hubieras practicado? ¿A qué otro deporte te hubieras dedicado?
¿Tenis o pádel?
¿Durante tu tiempo libre qué haces? ¿En tu día de descanso, por ejemplo?
Me gusta mucho el tema del cine, ver películas, series, es una cosa que me gusta bastante.
¿Te gusta mirar, además de eso, partidos de la Liga en tu tiempo libre o no eres mucho de mirar los partidos de Primera Federación?
Veo mucho partido de Primera Federación, Segunda y Primera, todos los que pueda el fin de semana, para adentro.
¿Un ídolo en el mundo del fútbol?
Me gustan muchos jugadores, pero por mi posición, Busquets, Casemiro, los dos me gustan.
¿Qué estadio que no hayas estado te gustaría jugar?
Mestalla.
¿El fútbol te ha permitido tener estudios avanzados?
Sí, me quedan 4 asignaturas del TFG para acabar la carrera de económicas.
¿El mejor entrenador que has tenido en tu carrera?
He tenido muchos entrenadores, no te podría decir el mejor, porque al final siempre es más si juegan más o menos, pero para mojarme, a ver. En juvenil estuve uno muy bueno, José Villalta. Ese me cambió mucho la forma de ver el fútbol.
El día que te retires, ¿cómo te gustaría seguir vinculado en el mundo del fútbol, si es que quieres?
me gusta el ser entrenador, es una cosa que me gusta bastante.
Venga, que antes lo mencionabas. ¿Una película?
Venga, va, Focus.
¿Una serie?
Juego de Tronos.
¿Y una canción?
Ibiza, Ozuna. Yo sé que tu amor es puro peligro.
Yo sé, para cuando duermo tengo delirio. ¿Vives en Sabadell?
Sí, vivo en Sabadell.
Te voy a hacer una pregunta de aquí, del mundillo de Sabadell. ¿Sabes lo que es el quintu?
No tengo ni idea.
¿Y vives con Alberto?
Sí.
Lo digo porque Alberto el otro día vino al Tribuna para Farer, el programa de aquí de Radio Sabadell, y también le preguntamos sobre qué era el quinto, y él participó en el quinto, que es como, que no se me enfade la gente, pero como una especie de bingo que se hace aquí en la ciudad.
Hostia, no tenía ni idea. Me he pillado.
Armando, tengo una pregunta de memoria reciente. ¿Con qué jugadores fuiste presentado aquí en Sabadell?
Con Eudal y con Adán.
Eso es, correcto. Y una de gustos y de colores y diseños. Han salido ahora, hace poco, las cuatro finalistas sobre la segunda equipación de la temporada que viene. ¿Me sabrías decir cuál te gustaría?
Las que me han enseñado, a mí que mi color favorito es el negro. Hay una que es negra, ¿no? Un dos rayas, ¿puede ser? Esa.
Esa, ¿eh? La cuarta opción, entonces. Vamos terminando, Armando, va. ¿Con qué compañero de vestidor te llevas mejor?
Buah. Le puedes preguntar a todo el mundo que... Me llevo con todos muy, muy bien. No te puedo decir una persona.
Alberto se va.
Con el que más tiempo paro es con Alberto, porque lo tengo como si fuera mi hijo en casa, así que...
Te hago una pregunta un poco más puñetera. Si el míster en la charla prepartido os dijera, si salís al 100%, no ganaremos. Tenemos que salir al 600.000%. ¿Se te escaparía la risa porque esta frase te suena de algún otro entrenador o no te suena directamente?
Me suena la frase, no sé de qué entrenador, pero yo tenía un año pasado en el UCAM, que fue Salva Ballesta, pero no sé si dijo 600.000 o... Puede ser, ¿no? Ya decía yo que me sonaba, sí.
Puede ser, en rueda de prensa, además, sí, coincidiendo sí. Con el partido del Sabadell, además,
vale,
por eso.
Vale, ya decía yo, digo, me sonaba que lo dijo.
Acabamos, Armando, va. El siguiente futbolista que pasaba por esta sección será... Le dejamos una preguntita de tu parte.
Sí. ¿Cómo preparas las sesiones de música para los días de partido? Porque es el DJ del vestuario.
Gracias, Armando.
Vale, a ti.
Al Mercat Central i durant tot el Nadal tindrem amb nosaltres els personatges de l'espectacle Somriu al Nadal. El llaminer, la fada de l'hivern, el soldadet, Trencanous, la ballarina i altres personatges del musical vindran a impartir diversos tallers gratuïts per a nens de 3 a 8 anys. I per a mares i pares, els caps de setmana comptaran amb cangurs gratuïts que divertiran els nens mentre ells fan les compres més importants de l'any. Consulta el nostre quadre d'activitats nadalenques a www.mercatcentralsabadell.com. Mercat Central de Sabadell. Som Sabadell. Som família.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de dos quarts de dues. Ho dèiem al principi, ara que s'acaba el 2022 és moment de fer balanç esportiu a la ciutat i també per conèixer els reptes que ens depararà el 2023. Hi ha moltes qüestions sobre la taula per endavant, però també per fer anàlisi d'un any especialment complicat per totes les circumstàncies que han afectat tots els àmbits, no només l'esportiu. En els últims dies, el Pau Vituri ha tingut aquesta extensa conversa amb la regidora d'Esports, la Laura Reyes, per parlar sobre tots aquests aspectes.
Doncs amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, amb la Laura Reyes. Laura, què tal? Benvinguda aquí a Ràdio Sabadell. Bon dia.
Molt bon dia.
Estem a pocs dies d'acabar aquest 2022. La primera pregunta és molt genèrica, no? Quin balanç es fa des de la regidoria i concretament la regidora del que ha estat aquest any esportiu aquí a Sabadell?
Doncs la valoració és molt positiva, la veritat. Ens estem adonant de que Sabadell té una molt bona salut esportiva. Totes les entitats de la ciutat ho demostren dia a dia, tant amb els seus entrenaments com a l'hora d'organitzar tornejos i activitats esportives, i la veritat és que estem molt contents.
L'any ha estat especialment interessant, informativament parlant, a nivell d'infraestructures aquí a la ciutat. Directament és que no sabria ni per quina començar, però una de les que més se n'ha parlat i una de les més reclamades també en el seu barri és aquest nou pavelló dels Marinals, aquest pavelló a l'oest de la ciutat. Deixa'm preguntar-te com està ara mateix la situació de les obres d'aquest pavelló.
Doncs les obres van avançant, la veritat és que força bé. Des de que sí que se'ns van endarrerir una miqueta a l'inici de les obres, però ara que estan un cop posades en marxa, força bé, la veritat és que sí.
De quins terminis, en quins terminis treballeu des de la regidoria?
Bueno, si podem, jo crec, no podem dir mai terminis, perquè aquestes coses després t'enganxes i ja sabem que últimament amb les obres no ens podem arriscar ni donar unes dates exactes. Però jo penso que potser cap a principis del primer trimestre del 2024 o així ja puguin fer-se realitat.
Doncs seria una gran notícia pel barri, perquè ho ha reclamat durant aquests anys. En les últimes setmanes, tot això, canviem de barri de Sabadell, més cap al sud, heu recuperat també un equipament clau de la ciutat, com és la pista coberta, que tots sabem ja la història dels últims mesos, què va passar quan es va haver de fer aquell hospital temporal que per sort no es va arribar a haver de fer servir durant la pandèmia, però que fins ara no s'ha pogut reconstruir, tornar a col·locar el tartà. Imagino que és una gran notícia, no?, el fet de poder recuperar el funcionament de la pista coberta.
Sí, la veritat és que perdó, la recuperació de la pista coberta era una necessitat molt gran que teníem a la ciutat. Hem de saber tots que en aquella instal·lació esportiva no només es practica l'atletisme, que sí que és l'esport principal i per el que està fet aquella instal·lació, però també tenim, nosaltres ens agrada aprofitar i tenir les instal·lacions esportives bastant amortitzades i que se'n facin ús d'elles. Actualment tenim club d'halterofília, tenim gimnàstica rítmica amb l'Espirall i el Club Gimnàstic Catalunya, i tenim el club de boxa. Llavors, ens va costar, perquè posar això una altra vegada en marxa, poder recuperar-ho, però gràcies a tot l'equip tècnic principalment de l'Ajuntament de Sabadell, la resta d'institucions que ens han ajudat econòmicament a que això es porti endavant, doncs s'ha fet possible. Ja s'ha començat a fer algunes competicions, i precisament aquesta tarda es fa la presentació de l'equip, dels equips de la JAS, de la Joventut Atlètica de Sabadell, que és l'entitat atlètica que tenim a la ciutat, i es farà una mena també de competició interna, i estem molt contents, la veritat, de poder haver-la recuperat.
I ha quedat maca, també. L'aspecte de la pista és...
Ha quedat molt xula. La veritat és que sí. Els colors han canviat una miqueta, però ha quedat molt maca.
Et pregunto també, Laura, per un altre equipament de la ciutat, que de fet fa tot just un any va ser notícia, com és el gimnàs municipal. fa un any, el 31 de desembre, doncs, s'anunciava el tancament, després es va arribar a un acord amb Sabadell Gimnàstic Club i des del setembre doncs, torna a estar en funcionament aquest equipament de la ciutat. Quina valoració també en feu des de la regidoria d'aquest funcionament que porta en marxa un equipament com és el gimnàs en els últims mesos?
La veritat és que amb el gimnàs ja sabeu tots que la situació i tot el que va passar, però estem molt contents de l'actuació que s'ha fet i crec que s'ha treballat molt bé i hem aconseguit l'objectiu que necessitàvem per a aquesta instal·lació esportiva. A Sabadell es plantejava un problema amb la gimnàstica artística i que era que en algun moment podia desaparèixer l'entitat que la gestionava, diguéssim, i no teníem lloc. Llavors, bueno, va sortir a concurs, com ja sabeu, el Club Gimnàstic Sabadell va guanyar aquest concurs i la veritat és que està funcionant molt i molt bé. Des del setembre han començat la seva activitat, també s'ha recuperat aquella activitat de, per dir-lo més social, d'activitat dirigida als usuaris que abans estaven al gimnàs, més gent del barri i de la zona per poder fer pràctica esport a cadascú al seu nivell, i la veritat és que estem molt, molt contents. Ara, en aquests dies, pues, es podrà fer la inauguració com cal, perquè estem pendents encara de que ens arribi tot el material que ha d'haver-hi, i, bueno, molt bé.
Doncs una bona notícia en aquest sentit. Vaig amb dos noms molt concrets, dues entitats molt concretes i molt grans aquí a la nostra ciutat. D'entrada, el Club Natació Sabadell, ha estat un any 2022 també especial a l'entitat més socis de la ciutat, perquè s'han celebrat aquestes eleccions. Recordo ara fa uns dies el dinar de Nadal del club, que l'actual president, el Claudi Martí, es mostrava satisfet amb l'aportació econòmica que s'ha fet des de les institucions, i en concret també des del consistori, pels equips d'elit. Ha estat una aposta, no?, també des de la regidoria, el fet de donar suport econòmic a, en aquest cas, el Club Natació Sabadell, doncs no només per les seves diferents seccions, sinó concretament pel waterpolo, perquè les noies segueixin estant al primer nivell, perquè els nois també puguin participar a la Champions, no?
Sí, la veritat és que ha sigut una aposta, i nosaltres creiem en l'esport i creiem en les nostres entitats de la ciutat. El Club Natació Sabadell fa una labor molt bona a la ciutat, té moltes seccions esportives, ens aporta molt d'esport a la ciutat i especialment som i ens fa que Sabadell sigui un referent en el món aquàtic. Per tant, aquesta ajuda, pues, segur que sempre és poca, perquè totes les entitats necessiten sempre molt més, però dintre del que nosaltres podem fer, hem fet aquesta aposta per el món aquàtic. Volem, ens porta amb el waterpolo femení i masculí, ens porta el nom de la ciutat a tot arreu, al món sencer, i això és algo de lo que s'ha de posar molt en valor.
I des de la regidoria, com es rep també, ara faig el contrapunt, aquest crit d'alarma, d'alerta que no només fa el Club Natació Sabadell, sinó moltes institucions i moltes entitats aquàtiques del territori català, al voltant de la pujada de preu, del cost energètic que pateixen, com ho reben des de la regidoria?
Això és un problema que tenim general, i sobretot els que estem en el món de l'esport ho patim, i ho patim molt. Nosaltres, bueno, d'aquesta manera, al igual que el Club Natació Sabadell, és qui té la làmina d'aigua més gran de la ciutat, de la comarca, i supracomarcal, diria jo també. També tenim les instal·lacions municipals Joan Serra que estan gestionades per l'AUFEC i que són aquí a Sabadell. Llavors, el problema és greu, i és greu per tothom. O sigui, no només per qualsevol instal·lació, per les nostres llars personalment, perquè els ha encarit el preu de l'aigua, de la llum i del gas, sinó que aquestes entitats depenen molt d'aquests subministres. És un problema general, i la veritat és que intentem recolzar tot lo màxim, inclús moltes vegades ens reunim amb Consejo Superior de Deportes, Ministro de Cultura i Esports, més que res per poder a veure si podem ajudar en el que sigui, amb la negociació d'aquests preus, de fer qualsevol mesura útil per al club, i estem lluitant en aquest sentit.
I l'altra entitat també de la qual s'han parlat moltíssim aquí a la ciutat és el Centre d'Esports Sabadell, que sempre hi ha hagut aquest històric de... podríem tirar enrere a l'hemeroteca amb aquestes relacions amb l'Ajuntament de Sabadell. Com està a dia d'avui la relació amb el club?
La relació és bona amb el Centre d'Esports Sabadell. La veritat és que és una entitat que és referent a la nostra ciutat, i el futbol pues el tenim pues molt, molt ben valorat també. És una satisfacció també per la ciutat poder tenir un equip com el Centre d'Esports Sabadell que estiguin ubicats a la nostra ciutat, a la Nova Creu Alta. Nosaltres treballem i ja sabeu que hem treballat en millores de les instal·lacions del Centre d'Esports en la Nova Creu Alta. Ara canviarem la lluminària. Hem ajudat també amb la construcció d'aquest gimnàs per als futbolistes. Bueno, anem fent diversos actes perquè també ho creiem, igual que abans dèiem que creiem en el món aquàtic a la ciutat, doncs també creiem en el futbol i volem que tenir, doncs clar que sí, un equip de primera.
Ara parlaves de la il·luminació. Com està també aquestes actuacions en què s'havia de canviar tot l'enllumenat per llums LED a l'estadi? Perquè crec que per terminis em sembla que ja toca d'aquí a poquet, no?
Sí, ja s'està començant a treballar en la licitació d'aquest concurs per poder canviar. Es destinaran prop de 630.000 euros a la renovació de la il·luminació de l'equipament, pues per això, per millorar tot el que sigui possible a la instal·lació.
Per anar acabant també, que tenim doncs això, la regidora d'Esports, la Laura Reyes, el que dèiem al principi, estem a pocs dies d'encetar any, el 2023, un any també especial, perquè al final estem en any electoral, a finals de maig se celebren eleccions aquí a Sabadell, però d'entrada en aquesta primera meitat d'any, quins reptes, quines actuacions hi ha previstes des de la regidoria d'Esports?
En un principi nosaltres continuem treballant en el pavelló oest, que és el nostre objectiu. Nosaltres això ja ho portàvem d'abans, el que passa és perquè per pandèmia i per altres motius no s'ha pogut dur a terme. I llavors nosaltres el nostre objectiu és poder seguir les obres del pavelló. També tenim, no ens hem d'oblidar que la volta ciclista a Catalunya tindrà una arribada aquí a la nostra ciutat. Després també tenim la reforma del poliesportiu de nostra llar, la millora de les il·luminacions dels pavellons i de les altres instal·lacions municipals, com poden ser els pavellons, tots, el del nord, el del sud, el Balsac, el Sol i Padrís, Pavelló de Gràcia, el complex de Sant Oleguer i, com us he dit abans, a l'estadi de Nova Creu Alta. També tenim com a objectiu fer una reforma de les oficines de la Olímpia, del complex esportiu de l'Olímpia, destinat també al Centre d'Esports Sabadell perquè puguin ubicar allà les seves oficines. I ja està, en un principi, reptes de voler continuar tenint aquesta bona salut esportiva i ser un referent esportiu de primer nivell arreu.
Una reivindicació també que es feia des de fa anys, a Olímpia, dels treballadors del futbol base del Centre d'Esports Sabadell, de la millora de les oficines, i que segur que rebran de bon gust. L'última, Laura, ja has fet una petita pinzellada, però també serà un 2023 de molt ciclisme a la ciutat. Tindrem aquesta festassa que serà l'arribada d'una etapa de la Volta a Catalunya. Però clar, també hem conegut ara fa uns dies que la Vuelta a Espanya també passa per aquí, a l'agost.
Sí, sí, la veritat és que el 2023 serà un any de ciclisme a la nostra ciutat. Començarem amb la Volta Ciclista, que és algo que també ens fa especial il·lusió, perquè feia molts anys que això no passava, i la veritat és que estem molt contents. I bueno, amb la notícia de la Volta, que també, encara que sigui que passi de passada, doncs també ens agrada i estem molt contents.
Sens dubte, pels amants de ciclisme serà un 2023 apassionant. Laura Reyes, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, gràcies per passar-se uns minuts per aquí per Ràdio Sabadell, i bona entrada de 2023, que vagi molt bé.
Un plaer, i bon Nadal i bones festes a tothom.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Més qüestions a l'Hotel Suís, al Pau Vitoria, amb aquesta última pregunta a la regidora. Ens ho serveix en safata. Fa uns dies us explicàvem aquí, i ara ho escoltàvem, que la pròxima edició de la Vuelta a Espanya de ciclisme passarà pels carrers de Sabadell. Serà la segona etapa de la cursa, el 27 d'agost, i teníem pendent parlar-ne, evidentment, amb la gent de la Unió Ciclista Sabadell per fer-ne una valoració. Miquel Borràs, president de l'entitat, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Bé,
com
està aquests... moment bé, perfecte.
Com van aquests dies? Molts torrons? Ets molt de festes nadalenques o no?
Sí, és la de les festes, sí, però bueno, no, ni molt torrons ni molt pavo, que diuen, perquè s'ha d'anar sempre molt amb cuidado, però no, bé, tot bé.
I a l'estiu el Miquel Borràs és molt de marxar de vacances fora, cap allà a l'agost, com fa molta gent, o no? O és de quedar-se per aquí?
No, a l'estiu no. A l'estiu normalment estem entre algunes vegades per allà a la Cerdanya i altres per aquí a l'Escala. Però bueno, tampoc no masses dies seguits.
Hi haurà gent que perdona, Miquel, que es preguntarà ara per què aquest li està preguntant sobre vacances de Nadal, ja, i d'estiu, ja. Ho dic sobretot pel tema de l'estiu, i més a l'agost, i més concretament el 27 d'agost, perquè serà doncs aquesta data assenyalada, no?, que la Vuelta a Espanya doncs passarà per aquí, pels carrers de la ciutat, en aquesta segona etapa de l'edició del 2023. Evidentment, allò a l'agenda, haurem de fer un forat per estar per aquí a la ciutat aquell dia.
No, segur, no hi haurà cap problema. A més, com que tampoc no tinc cap cosa concreta de dir, bueno, tal dia doncs hem d'estar, no sé, a l'estiu de vacances, doncs no. Estarem aquí i segur que estaré veient el pas de la Vuelta.
Amb aquesta etapa, que tindrà un recorregut de 181 quilòmetres, sortirà de Mataró, el pilot passarà per Vilanova del Vallès, el circuit de Catalunya, Montmeló, i ja doncs, vindrà cap aquí, cap a Sabadell, abans d'enfilar cap a Manresa, amb un previ pas pel Coll d'Estanalles, amb aquest port de segona categoria, i finalment per arribar a Barcelona, que recordem, a més, serà l'escenari del tret de sortida, no?, d'aquesta Vuelta. Què et sembla aquest recorregut de l'etapa, Miquel?
Bé, sembla, clar, tots els recorreguts són bons si es fan durs, i durs els hi fan els corredors. Perquè jo quan he vist que venien de Mataró i passaven per aquí a Sabadell i vindran per la carretera de la Salut, i després se'n van cap a Estanalles, no ho capto, sí, ho capto i ho conec, perquè he anat moltes vegades en bicicleta per aquí, aquest port. Per mi les Estanalles són de Navarcles cap amunt, en direcció cap aquí. Allò per mi són les Estanalles, per mi i per qualsevol ciclista que conegui tota la zona aquesta d'aquí. Les Estanalles per aquella banda són una vintena de quilòmetres, són d'usos i bonics de fer. En canvi, per aquesta banda d'aquí, jo per mi sempre ha sigut la pujada de la Mata, molt més curta, i per això hem fet un port de segona categoria. Que potser també, comptant que és la Vuelta, pues, per l'altra banda pues, també li farien, però jo no li faria, perquè crec que és més important. En fi, al veure això vaig pensar, al parlar de les Estanalles vaig dir, bueno, estarà bé perquè per aquella banda és duret. Però, bueno, veig que el fan per aquesta banda, doncs l'haurem d'acceptar per aquí. Haurem d'anar-los a veure pujant a la Mata de Mura.
El pas per aquí, la ciutat de Sabadell, no sé si teniu allò algun detall més per on... Vaja, si vindran per aquí al centre per dir alguna cosa, si teniu
no,
alguna cosa més,
no,
algun detall.
No, nosaltres no sabem res, perquè, a més, vull dir, és natural, nosaltres no se'ns consulta el que ens agradaria que fessin. Però, bueno, jo trobo que l'ideal seria de que passessin bastant per dintre de Sabadell, no? Però, està clar, tot això està tot dirigit d'una manera que és... No sé, hi ha a vegades poblacions que s'hi passen i s'hi passegen per dintre de la població. Però perquè Sabadell, venint de la carretera pues, que ve de Caldes, pues, no sé, si travessen pel Vilarrúbies, Ronda Ponent, Plaça Catalunya, i se'n van, pues, no sé, un tros en direcció com cap a agafar la Ronda Ibèria, la Rambla Ibèria, i després trenquessin cap a... Suposo que el que faran és això, i després trencaran per la carretera de Terrassa en direcció a Terrassa. M'imagino que el que faran és això.
Vaja, que al final la salsa del ciclisme ja ho sabem, que és allò pujar, doncs, ports de muntanya i que aquí es comenci a trencar la cursa, però al final per l'espectador, no, quan una cursa tan especial com és a més aquesta Vuelta, que passi per la ciutat, que passi pels carrers més reconeixibles, ni que sigui, doncs, això, els del centre, no, que estiguin a lo millor més a la mà de tots els habitants, també és el que fa especial, no? Així que, Miquel, imagino que, clar, des de la Unió, deies que no us havien consultat allò ben bé per dissenyar ni que sigui el recorregut o per dir la vostra, no? Però, vaja, imagino que el desig és això, no? Que passi per aquí, pels carrers, i que, al final, molta gent s'apropi a veure aquesta etapa.
Home, jo, si hagués de triar, pues, el que diria, mira, quan arribin de la carretera de Caldes, pues, que tirin Gran Via avall, vagin a petar a baix de la Rambla, pugin per tota la Rambla amunt, i llavors aquí al centre, pues, llavors trencar i anar a agafar la carretera de Terrassa. Però jo el que faria és això, si pogués ser.
Em deies que no us consultaven doncs, aquestes circumstàncies. Això vol dir que us vau assabentar també com nosaltres, per dir-ho, l'altre dia quan la Vuelta, doncs, va publicar el recorregut de les dues primeres etapes. Vosaltres això, sí, vau tenir coneixement d'això en el mateix moment?
I tant, sí, nosaltres, ja he dit abans, no és normal de que se'ns consulti, i més amb aquesta cursa com és la Vuelta, no? Que hi ha les tres més importants del món, vull dir que en un club per la ciutat normalment no se li consulta què vol que faci. Si cas se'ns consultés, hauria de ser, pues, el Departament d'Esports de l'Ajuntament, que consultés a les entitats d'aquí, ciclistes, pues, aviam què ens sembla, això sí. Però, bueno, no crec que sigui tampoc imprescindible.
No, en canvi, per la Volta a Catalunya sí que, doncs, vaja, veu tenir la vostra veu, no? En aquest sentit, recordem, que al final del 2023, doncs, a la Volta a Espanya, Sabadell serà una ciutat de pas d'aquesta segona etapa, però en canvi a la Volta a Catalunya, el 23 de març concretament, doncs la ciutat que acollirà el final d'etapa. Recordem que l'art d'arribada, això sí que ja està dit també, no? Estarà ubicat a l'avinguda Francesc Macià. En teoria s'espera que sigui una d'aquelles etapes, Miquel, mal anomenades, no? De transició, tot i que mai se sap el que pot passar, no? Amb aquestes etapes que es qualifiquen així, però vaja, alguna coseta més, allò, teniu ja tot clar per on passarà, per la ciutat, per tots els carrers, aquest final d'etapa?
No, bueno, el final d'etapa jo crec que també serà bastant ràpid, perquè crec que també venen per la banda, venen de Llívia, vol dir que vindran per aquí al nord de Sabadell, no crec que se'n vagin a parar pel sur, sinó que arribaran i vindran, pues, també possiblement pel carrer Vilarrúbies, a Ronda Ponent, i aniran a parar, pues, a l'Eix Macià. No crec que es faci cap passejada, podríem dir-ne, per dins de Sabadell, com he dit abans, per la Rambla i tot això. Jo crec que aniran més directes ja cap a la plaça Catalunya i enfocar, pues, com ja es va fer amb un altre any, que també va ser el final d'etapa en l'Eix Macià.
Al final, Miquel, és una gran alegria, no? Que Sabadell, doncs, també tingui aquest protagonisme, doncs, tant a la Volta com a la Vuelta, però no sé si sobretot des de la Unió, es queda amb aquella sensació de dir quina llàstima que tot això arribi una mica més tard del que hagués estat ideal, no? Allò, sí, un any després d'aquest any del centenari de la Unió.
Sí, bueno, està clar. Vull dir, a nosaltres ens hauria agradat més, com a entitat, que hagués sigut aquest any passat. Però, bueno, principalment va ser quan nosaltres vam moure fils, diguéssim, perquè s'ajuntessin la Volta, la direcció de la Volta i l'Ajuntament, el Departament d'Esports, perquè miréssim de aviam si podia, era possible fer arribar. No va poder ser l'any passat, per qüestions, pues, de que no hi havia ni espai, o sigui, no quedava dies per fer un final d'etapa aquí a Sabadell, sinó que ja estava tot lligat quan es va decidir que sí, i llavors, pues, bueno, es va dir, doncs, farem l'any que ve, doncs, bueno, doncs, l'any que ve. No, molt bé, no se celebra dintre del nostre centenari, cosa que haguera sigut a part del dintre del nostre centenari, era a favor de tota la població de Sabadell, especialment pel ciclisme, no? Vol dir que serà l'any que l'any següent, però bé, serà.
Una pròrroga.
Serà.
I millor una miqueta tard que mai, evidentment.
Això mateix, això mateix. Sí,
I això, que venim de, vaja, el 2022 a punt d'acabar-se, estem a 4 dies molt comptats, per tant, doncs, per dir-ho així, aquest any tan especial per la Unió, doncs que s'acabarà. Quina valoració en feu d'aquest any del centenari? Perquè al final, doncs, ja sabem que s'han celebrat multitud d'actes, que al principi tot va estar una mica més marcat, no?, perquè encara la pandèmia era, doncs, allò molt palpable. De fet, l'acte de presentació encara tots anàvem amb mascaretes, que ara ho estava recordant. No sé quina valoració en feu.
Bueno, la valoració, vaja, al meu punt de vista, és molt positiva, ja que hem pogut gaudir de diferents actes que hem fet, i això és el que ens omple, pues, d'un goig de poder commemorar 100 anys d'una entitat molt modesta com és la nostra, com la majoria que som d'aquí a Sabadell, tampoc no... això ja és evident. Vol dir que dintre de tot el que hem fet, pues, col·loquis que s'han fet, dos col·loquis, amb corredors, excorredors, amb directius, i llavors, pues, esclar, els campionats de Catalunya de masculí, de l'Elite i Sub-23, el campionat de Catalunya femení, també de la mateixa categoria, bueno, de totes les categories, i després, bueno, les tradicionals que ja fem, el Joan Escolà i el campionat de Sabadell, llavors també es va celebrar un campionat d'escrable, bueno, que és la qüestió de lingüista, amb motius ciclistes, llavors, pues, bueno, tot això que s'ha anat fent, i llavors el dia del sopar de la Cloenda, que també, baix també el meu punt de vista i segons l'opinió dels que van assistir-hi, pues, també va quedar molt bé, va anar molt bé, vam ser condecorats, o sigui, distingits pels estaments oficials que hi ha aquí a Catalunya, i després la Federació Espanyola, la Federació Catalana, en fi, tot això, pues, a nosaltres ens ha omplert de goig i de que, pues, ens sentim satisfets.
Vaja, des d'aquí, des de la ràdio, també hem aportat el nostre granet de sorra, per exemple, amb els col·loquis que deies, Miquel, doncs...
Sí, hem d'agrair també que Ràdio Sabadell va ser el que va portar la direcció de tots aquests dos col·loquis que es van fer, i gràcies a la col·laboració o l'organització que va fer el Ràdio Sabadell, pues, ho hem d'agrair.
Un el va dur a terme, el va conduir el Xavi Andreu, de Televisió Sabadell Vallès, però vaja, l'altre, el Pau Vituri, que també va estar amb el sopar de Cloenda, amb la realització del Roger Benet, vaja, que aquí, evidentment, també un honor, haver col·laborat amb aquest any del centenari. Per cert, en aquest sopar de Cloenda, Miquel, que també anunciaves allò públicament, oficialment, no? Que, doncs, que deixaries el càrrec al febrer, no? Després de 53 anys a la presidència, ja vam parlar en aquell moment, no?
Sí.
I al febrer, això, Miquel, aquestes eleccions, en principi, no sé com està aquest procediment, si encara és aviat, si ja es van postulant candidats, no sé,
bueno,
què esperes.
No, candidats difícilment és trobar-ne masses, no masses. Ja és difícil trobar-ne un, que ja hi és, i la qüestió és que es continuï, perquè els demés que estem en la Junta actualment, doncs pràcticament amb un altre esglaó de l'escala, tant és amunt com avall, i continuarem col·laborant i sent-hi, perquè avui dia no es pot perdre cap element que estigui dintre d'una junta directiva, principalment esportiva, de que deixi de treballar, sinó que ha de continuar treballant igual. Porti el nom que porti a l'esquena, d'aquí no en sortirem. Vol dir que és molt difícil que hi hagi persones que es vulguin dedicar a dirigir amb la paraula entre cometes, perquè això de dirigir costa molt poc de dir, però de que es vulguin dedicar a formar part d'una junta i fer feina. Ja no vull dir perdre hores, perquè sempre es guanyen per una altra banda aquestes hores, però bé, és molt difícil.
Res, Miquel, que felicitats per tots aquests anys de mandat, per arribar al centenari amb aquest estat de salut, com deies, al final d'una entitat humil, però que al final ha pogut celebrar grans fites, doncs per poder també acollir aquest final d'etapa de la Volta, el pas de la segona etapa de la Vuelta a Espanya, doncs, en aquesta pròxima edició, i que tinguis una bona entrada d'any, Miquel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Miquel. Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Va, que ho rematem. 3 minuts per arribar al punt de les dues del migdia. Abans d'ahir, dia de Sant Esteve, no va fallar la seva cita a la tradicional cursa rodant pel riu Ripoll. Uns 250 corredors van prendre la sortida de la 20a edició, desafiant unes temperatures força altes i sobretot ben impròpies en aquesta època de l'any. Pel que fa a la competició, la categoria masculina ens va deixar un bonic frec-a-frec entre Llur Esteve i el guanyador del 2021, Marc Otero. Finalment es va imposar el primer, que deixarà de córrer sota els colors de la Real Societat, per només 9 segons de diferència, tot demostrant que dissabte serà un dels grans favorits per intentar revalidar el títol de la Cat Dance Race.
De fet, estava pensat com un... no direm rodatge perquè sembla poc, no? Però vull dir com un tempo en progressió, intentant trobar el bon feeling, i s'ha trobat. Esperem trobar una mica millor encara per la Cap d'Any, que serà més ràpida que aquesta, perquè va ser més curta i tot. Però bé, bé, molt content i amb ganes de dissabte.
I la cursa femenina, per la seva part, no va estar tan renyida i el triomf va ser per a Judit Ugas, que va avantatjar en més d'un minut a Mariona Soler. Per segona edició consecutiva, l'art de sortida i arribada es va instal·lar a la fàbrica dels nois Buixó, malgrat que des de l'organització, divendres passat aquí a l'Hotel Suís, manifestaven la voluntat de tornar a l'estadi Josep Molins. La regidora d'Esports, Laura Reyes, a qui escoltàvem abans també en aquesta entrevista amb el Pau Ituri, creu que es tracta d'una ubicació adequada per dur a terme la cursa.
Nosaltres creiem que aquesta ubicació és molt adient per tothom, eh? O sigui, aquí tenim un espai potser molt més natural, estem més com més al nostre aire. Sí que és veritat que ens trobem que el riu, pues, hi ha més gent practicant altres esports, però aquesta ubicació ens agrada i la veritat és que la trobem força bé. Si en algun moment es torna a plantejar tornar a les pistes, doncs ho estudiarem i cap problema.
Pròxima cita en el calendari atlètic de la ciutat, aquesta Cat Dance Race, amb la qual acomiadarem dissabte el 2022 i es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Un minut per les dues, moment de recollir els estris, simplement dir-vos que també arrenca a Dallas avui el torneig Tres Nacions Amistós de Waterpolo Masculí, on la selecció espanyola té tres jugadors de l'Astralpool, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i Fran Valera, avui dia entrenament, demà el debut contra la selecció de Sèrbia. Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, ja sabeu que podeu recuperar el programa a radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials. Demà, puntuals amb la cita, a la 1 del migdia, més Hotel Suís. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.